Bon dia, benvinguts a l'espai Línia Directa amb l'alcalde a Cugat TV, la televisió online de Sant Cugat. Ja ens acompanya Lluís Recoder, alcalde, bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'actualitat mana, avui hem de començar parlant d'un cas de presumpta corrupció urbanística destapat pel jutge Garzón a Catalunya, és l'operació operatòria, hi ha secret de sumari, cal respectar la presumpció d'innocència. De moment, però, ha transcendit que hi ha 8 detinguts, entre ells l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el socialista Bartomeu Muñoz, també 2 exalts càrrecs del govern Pujol, Maciel Avedra i Lluís Prenafeta, i 5 persones més, entre elles 2 constructors i un exdiputat del PSC. Quina lectura fa vostè d'aquesta operació i de les seves possibles derivades polítiques?
Se'n poden fer moltes, Se'n poden fer moltes perquè, bueno, té molts matisos tot això, no? La primera, respectar la presumpció d'innocència, no? Aquestes persones, doncs, a les quals conec, Bartomeu Muñoz és vicepresident primer de la Diputació de Barcelona, jo sóc cinquè, i parlo d'una persona que no és del meu partit polític, doncs, el jutge els ha involucrat en una operació, però de moment no els acusen de res, no? Però, esclar, és difícil poder que la ciutadania diferenciï entre el que és la presumpció, la condemna i la investigació, no? Jo crec que en aquest moment, doncs, tot plegat la gent ja els condemna i diu, mireu, una altra vegada i tot això, no? Aleshores, jo tinc l'obligació de dir, escolti'm, aquesta gent, fins que no es demostri el contrari, són absolutament innocents, no? Com ho podem ser, doncs, qualsevol dels altres ciutadans que sentim la notícia. La segona, home, no és una notícia que generi allò satisfacció, no? Això crea el que en diuen desafecció, La gent diu, ostres, una altra vegada, tot està podrit, tot és un desastre. Bé, doncs jo des de la política lamento contradir aquesta idea, i a més ho faig amb contundència. És a dir, ni tot està podrit ni tot és un desastre. Si això és cert, que no sabem exactament de què se'ls acusa, no? Però si aquí hi ha alguna cosa, això és l'excepció. I és l'excepció que, esclar, ocupa moltes pàgines de diari. I aquesta excepció, afegida amb una altra excepció grossa, la del cas Millet, afegida doncs, a coses que ens arriben de Ponent o de l'Ebre cap avall, no? El Gürtel, i l'excepció de no sé què més, doncs generen una imatge de dir, escolti'm, tot va malament, no? Miri, aquí estem parlant d'un ajuntament. A Catalunya hi ha 900 ajuntaments, a Espanya em sembla que n'hi ha 8.000, no? Quants ajuntaments estan implicats en temes de corrupció? Quants se'ls ha acusat? Quants se'ls ha condemnat? Perquè acusar també és fàcil, no? Són una minoria, per tant, jo voldria que això no s'extengués. I la darrera cosa, i vull treure una conseqüència positiva, si tot això és veritat, si, vull dir veritat, o sigui, veritat, és evident que hi ha veritat en quant s'investiguen i per tant, si més no, la realitat és que hi ha una investigació oberta, no? Però si tot això doncs, està fonamentat i acaba amb una acusació, doncs escolti, els ciutadans podem tenir la tranquil·litat que qui la fa la paga i que la comissió de delictes no queda amb impunitat, sinó que hi ha una administració de justícia que actua i uns poders públics que actuen, no? L'últim punt, ja veurem en què queda això, no? El jutge que està instruint aquest cas és un jutge que s'ha destacat per intervenir en molts casos i també molts dels casos que obre i anuncia doncs, a bombo i plateret després acaben amb poca cosa, no? Fa un any crec que Santa Coloma de Gramenet també es va destapar una gran operació en contra del terrorisme islamista internacional que no sé si va acabar amb alguna cosa. Ja sé tot això que estic dient, doncs no ho hauria de dir perquè la gent el que intenta en aquests casos és confondre's amb el paisatge, però és el que penso i és el que sento i és el que sap molta gent.
Vostè diu, ni tot està podrit, ni tot és un
desastre. No, me'n faltaria.
Arran del cas Millet, però el president Pujol va fer unes declaracions que han portat una certa polèmica i han donat peu a una sospita una mica més generalitzada. Aquesta mateixa setmana deia que podia estirar la manta i que si el fan parlar de finançament de partits, que tremoli tothom.
Bueno, no el vaig escoltar perquè això crec que va ser dilluns a l'Àgora a 11:45 i bueno, doncs no estava davant de la televisió i per tant no vull opinar sobre les paraules exactes del president Pujol. Ara, sí que hi ha un tema que s'ha de posar damunt de la taula i és que s'ha d'afrontar d'una vegada el tema del finançament dels partits polítics perquè sí que és cert que existeix una sensació de que es fan trampes amb el solitari. És a dir, que els mateixos que han aprovat la norma, que som les forces polítiques, a l'hora de finançar-nos no seguim el que diu aquella norma, no? I hi ha una certa hipocresia. Les campanyes electorals doncs, són molt cares i el finançament d'aquestes campanyes electorals doncs hi ha la sospita generalitzada de que no es correspon amb els ingressos que reben els partits doncs, a través dels fons de finançament públic. Però això, bueno, jo quan estava a Madrid aquest tema ja se'n parlava molt i jo recordo que nosaltres vam fer una proposta que vam dir posem límits al finançament però sobretot elevem els límits i transparència absoluta, que és el sistema americà. Els americans en aquest sentit són molt pragmàtics, com en totes les coses, i alguna cosa d'ells hem d'aprendre i altres hem de prendre nota per no fer igual que ells, no? I ara posaré un exemple d'un tema que em van prendre nota, no? Però els americans diuen, escolti, qui faci una aportació a un partit, això és públic i es publica en una web que és accessible per tothom, i hi ha ONGs que ho controlen. Hi ha una ONG precisament que és Transparència Internacional, que ara és aquesta que ens donarà la distinció, Sant Cugat, com a ajuntament més transparent de l'Estat, que es dedica a controlar-ho. I què controlen ells? Si aquesta empresa, no sé, si la General Motors ha donat 1.000 euros a la campanya de l'Obama, doncs bueno, després controlen que l'administració Obama no tingui un tracte de favor amb la General Motors, no? O si el senyor Papet et dona 200 euros o no sé qui, bueno, doncs escolti, que això ho sàpiga tothom, etc. No? I aquí diu, bueno, és que esclar, aquí som d'una manera que ningú es voldrà significar, perquè si tu dones diners a una força política, doncs els altres ja et tractaran malament, et miraran malament. Això malauradament també passa amb algunes forces polítiques, no? Però jo crec que això s'hauria d'afrontar d'una forma clara, no? Dic, alguna cosa que hem de prendre nota els americans que no hem de copiar. Jo l'any 94 doncs, vaig estar als Estats Units seguint el que en diuen les midterm elections, que són les eleccions del mig de meitat de mandat, i quan vaig tornar aquí estàvem tramitant el que se'n deia la transposició de la directiva comunitària de Televisió Sense Fronteres. I vam presentar una esmena que es va aprovar, que és que varen prohibir la publicitat electoral a les cadenes de televisió privades. Per què? Perquè bueno, ja sabeu que hi ha un bombardeig brutal d'informació i això desquadra tots els pressupostos. Les cadenes de televisió privades no els hi va fer cap gràcia, però escolti'm, almenys hem limitat la despesa electoral.
Abans vostè feia referència a la desafecció de la ciutadania envers la política. Hi ha alguns diaris que aquests dies interpreten que s'ha acabat l'oasi català. Vostè creu que això és així? Ha existit alguna vegada l'oasi català?
Jo crec que no ha existit mai l'oasi català. Jo penso que la idea de l'oasi català és una idea que treu gent que no li agrada que Catalunya sigui un lloc on es pugui doncs, dirigir les institucions amb un cert fair play entre les forces polítiques i que no ens massacrem els uns als altres com passa a la resta de l'Estat entre PSOE i PP i que siguem capaços d'arribar a grans acords i que no necessàriament perquè uns diuen A els altres han d'estar a la contra, que això ja passa, no? Hi ha gent que això els molesta i voldrien aquí sang i fetge. És a dir, qui són els que parlen de l'oasi català i qui són els que lluiten contra l'oasi català? Radicals. Radicals, gent que és radical de plantejaments, doncs escolti, no cal que parli de segons quins periodistes, segons quines cadenes i tot això. Per tant, l'oasi català és una manera de fer que és aquella que ens permet doncs, el dia després de les eleccions anar pel carrer i els que hem sigut oponents saludar-nos i anar a prendre un cafè junts. No? I això que per molts anys ho conservem. Si el que volen dir és que no, escolti, que és que a Catalunya passen coses i ningú les denunciava. Això no és veritat. Escolti, això és absolutament fals. I jo quan va passar tot allò d'Andalusia, de Marbella, sempre deia que això a Catalunya no podria passar. Ara veurem què ha passat aquí a Santa Coloma. Dic, no podia passar perquè encara que hi hagués algun corrupte amb alguna administració local, escolti, els controls són tan grans, la tutela que exerceix la Generalitat és tan contundent que és que el propi sistema impedeix que aquestes coses puguin passar. Bueno, escolti, el que va passar a Marbella doncs va fallar molta gent. Va fallar l'Ajuntament, els controls de l'Ajuntament, va fallar la Fiscalia, va fallar la Junta d'Andalusia. Tenim una Fiscalia, escolti, que ha estat molt contundent i a vegades, doncs, ja que he dit, hosti, perdó, amb excés i fins i tot molt els focus posats en determinades forces polítiques i tal. Bueno, o sigui que els controls han funcionat i si no hi ha hagut doncs res és perquè no passa res, perquè la immensa majoria de gent que està en els càrrecs públics doncs fa les coses bé.
Canviem de tema, alcalde, parlem de qüestions estrictament locals, tot i que també amb transcendència més enllà de la nostra ciutat. Fa uns dies Sant Cugat va ser centre d'atenció mediàtica al conjunt del país per la moció sobre les consultes sobiranistes, sí, que es va aprovar al ple municipal amb els vots, recordem-ho, de Convergència i Unió, Iniciativa i Esquerra. La moció concretava un reconeixement a les entitats que impulsaran aquesta consulta el 13 de desembre i també alhora deixava clar que l'Ajuntament com a institució es mantindria al marge del procés. De tota manera, també la plataforma va demanar alguna ajuda en la difusió d'aquesta iniciativa. Vostès els ajudaran o els poden ajudar d'alguna manera?
No, no podem. Nosaltres no podem donar més col·laboració que la que hem donat, que és oferir doncs, els espais municipals quan ens els han demanat per reunir-se a ells. Quan va haver-hi l'acte aquest que va fer la plataforma, on va assistir-hi l'alcalde d'Arenys de Munt, no? Pues també els hi vam cedir, però nosaltres no podem fer cap mena de campanya de difusió del referèndum, de la consulta. Això ens està prohibit per llei, per tant no ho farem. No? La nostra acció com a Ajuntament es limita al que diu aquesta moció, que va ser aprovada doncs, bueno, per una àmplia majoria del consistori i només va rebre 2 vots en contra, perquè vull recordar que els socialistes van fer aquella cosa...
Abstenció doncs, passiva, li van dir.
Sí, no van votar, que, bueno, una cosa estranya, no? Però no van votar en contra. Doncs és que nosaltres, davant d'una plataforma integrada per entitats i persones de Sant Cugat que promouen un procés participatiu, nosaltres els diem endavant, escolta, això és bo, que es preguntin a la gent sobre el que sigui, en aquest cas doncs, plantegen el tema de la sobirania de Catalunya, aquesta és una ciutat doncs, participativa i per tant doncs, endavant, però poca cosa més podem fer nosaltres com a Ajuntament.
Anirà a votar vostè el 13 de desembre?
Hem de veure com es planteja la consulta, com avança... En fi, d'aquí al 13 de desembre falten molts dies.
Parlem d'altres coses. Sabem que els ajuntaments pateixen aquests dies intensament la crisi econòmica. Són una de les administracions potser que rep un impacte més fort. Com valora vostè el segon Fons Estatal d'Inversió Local aprovat per l'executiu espanyol? Nosaltres hem fet càlculs, a Sant Cugat li tocarien 8 milions i mig d'euros.
Sí.
Recordem que aquesta segona convocatòria està destinada a projectes d'inversió específicament dels àmbits d'innovació, medi ambient i educació. I també una altra de les novetats és que si els ajuntaments ho volen poden dedicar fins a un 20% de la quantitat a despesa corrent, no a inversió.
Sí. Bé, home, és una mica d'oxigen que ens donen en una situació molt complicada, no? I per tant benvinguts siguin aquests diners. Ara, dit això i sentat i també doncs, reiterat que amb els 13 milions que ens van arribar l'any passat, o bueno, que estem gastant en aquest moment, doncs hem fet coses útils per la ciutat, no? Perquè també en alguns mitjans es diu a vegades que es fan crítiques polítiques, escolti, s'han gastat els diners en coses que no serveixen per res, doncs a Sant Cugat fins a l'últim euro ens l'hem gastat en coses que serveixen, en fer carrers, en fer voreres, en rehabilitar el casino de la Floresta, en fer equipaments per millorar la qualitat de vida de les persones. Aleshores, aquests són benvinguts, però això no resol el problema de fons, que és el finançament dels ajuntaments. Aquesta és una reforma que està doncs, aparcada des de fa anys i panys i ara aquest any amb la caiguda de les llicències d'obres. A Sant Cugat passarem en 3 anys d'ingressar 14 milions d'euros i ingressar-ne 2 i escaig. No? És una patacada impressionant sobre un pressupost de 90 i pico. Amb la caiguda de la participació amb els ingressos de l'Estat. L'Estat cobra menys i transfereix menys en els ajuntaments. Amb la pujada de l'IVA, que a nosaltres ens repercuteix, i nosaltres l'IVA que paguem no el podem repercutir a ningú. I a més, fixeu-vos el contrasentit, que sí, l'Estat ens donarà 8 milions d'euros, però hem de fer el càlcul, aviam, del que els hi tornarem en concepte d'IVA. Si l'Ajuntament de Sant Cugat es gasta 1 milió d'euros en equipar la biblioteca de Mirassol, en pagarem 180 a l'Estat en concepte d'IVA que no ens retornaran. No? Clar, el tema de fons no se resol, i això s'ha d'arreglar. S'ha d'arreglar i bé, doncs varen fer un acte fa un any en el Palau de la Generalitat, tots els ajuntaments, van demanar el recolzament del govern de la Generalitat, van presentar unes esmenes, doncs tota una sèrie de forces polítiques en els pressupostos de l'Estat, traslladant allò que havíem demanat, el govern, el partit el principal partit que recolza el govern de la Generalitat, que ens va recolzar en aquell acte, després a Madrid no va recolzar les esmenes, no? Que això ja ho acostumen a fer, no? Ens va passar el mateix amb l'Estatut, no? Que el mateix dia que aprovàvem l'Estatut ja anunciaven el senyor Montilla que presentarien esmenes a Madrid. Ens trobem amb això, però escolti, això s'ha d'agafar, s'ha d'afrontar i s'ha de resoldre d'una vegada.
Breument, aquest 20% que es podria destinar a despesa corrent l'aprofitaran?
O... Nosaltres ens agradaria no fer-ho, perquè si dediquem un 20% d'aquests ingressos a despesa corrent, perquè ens entengui la gent, despesa corrent és manteniment de la ciutat, pagar sous, pagar la llum, tot això. L'altre són inversions, l'altre són coses que queden. Clar, si fem això, no farem l'exercici que hem de fer ara, que és anar situant la ciutat, la despesa de la ciutat, al nivell del que ens podem mantenir. És com dir a una família, escolti'm, ens gastem el que guanyem. No ens podem gastar més en una família. I si, no sé, hi ha una herència d'una tieta d'Amèrica, bueno, el que no podem comptar és que allò que ens ha arribat extraordinàriament allò ho tindrem sempre. Per tant, escolti, ens ho podem gastar, mirem un viatge, no? Però no podem dir, ara cada mes gastarem més perquè com tenim més diners, no? Perquè allò ho tens un moment i no ho tindràs. El que has de fer és ajustar la despesa a l'ingrés. Nosaltres fa anys que ho estem fent, per això doncs, a Sant Cugat la crisi econòmica serà menys dolorosa per l'Ajuntament doncs, que en altres ciutats, però de totes maneres haurem de retallar. Haurem de retallar doncs, amb la majoria d'àmbits. Les prioritats continuen sent les polítiques socials, ajudar a la gent que pateix més per la crisi i garantir la cohesió social de Sant Cugat i després la reactivació econòmica. I la resta d'àmbits doncs es veuran afectats.
Ja que parlem de gestió econòmica, recordem la setmana vinent vostè encapçala una delegació de l'Ajuntament que viatja a Maastricht per els premis que atorga l'Institut Europeu d'Administració Pública. És pel model de gestió pressupostària aplicat als comptes de l'any passat, si no m'equivoco. Per tant, la gestió econòmica financera de l'Ajuntament està generant un model que ja va més enllà, no?, de les fronteres, fins i tot.
Sí, home, hem quedat finalistes amb quatre projectes més d'altres ciutats europees, bueno, en aquests premis que són molt importants, s'hi presenten 400 projectes, i això vol dir doncs, que Europa se'ns reconeix. No? De què serveix això? Bé, serveix que la ciutat sigui un model per a altres ciutats de l'Estat i d'Europa en quant a gestió. Jo crec que serveix per donar tranquil·litat als ciutadans de que les coses es fan bé, no? Com aquest premi que ens donaran el dia 20 i pico de novembre, on ens reconeixen com l'Ajuntament més transparent de l'Estat, i això fa una ONG internacional, jo crec que donen tranquil·litat a la gent, però sobretot és un estímul per mirar de fer les coses encara millor. No? Si et presentes amb un premi com aquest que ens presentem de la Unió Europea, vol dir que volem continuar aprofundint en un procés de millora de la gestió i que ens considerem molt responsables de fins a l'últim euro que paguen els veïns de la ciutat, que, escolti, que els hi costa molt de guanyar, que el pensionista va molt just i que l'empresari doncs, escolti, li costa molt quadrar a final de mes i el treballador potser està patint un expedient de regulació d'ocupació. O sigui que tot plegat, doncs aquesta responsabilitat que veiem amb la societat també l'ha de tenir l'administració pública.
Deixem mirar-nos un moment al Malic. Ara mateix som al plató de Cugat TV, la televisió online de Sant Cugat. Aquests últims dies ens han visitat diferents personalitats, el conseller de Cultura i Mitjans, Joan Manuel Tresserres, també el president del Consell Audiovisual de Catalunya, Ramon Font, s'han interessat pel projecte, han destacat els aspectes innovadors. Vostè coneix bé el projecte de Cugat TV i del grup de comunicació Cugat.cat. Què en pensa?
Bueno, que podeu estar orgullosos i pot estar orgullosa la ciutat perquè som referent. O sigui, el conseller Tresserres ve a visitar Cugat.cat perquè li crida l'atenció. El president del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, qui vaig acompanyar l'altre dia, com sabeu, el senyor Ramon Font, diu, escolta, aquest és el model. O sigui, l'evolució de les ràdios locals, lògic, és la que esteu fent vosaltres. La televisió digital terrestre local, ho va dir en el Parlament la setmana passada, diu, això no té futur, perquè són molts diners pels ajuntaments que no ens podem permetre. Jo estic segur que els ciutadans de Sant Cugat doncs s'estimen més que invertim els seus diners en arreglar-los al seu carrer que no pas en fer una gran televisió. I en canvi, això és quelcom que és assequible per moltes ciutats, perquè per un cost doncs, relativament doncs, elevat, podem tenir un projecte i un producte de molta qualitat que segueix tot allò que passa a la ciutat, que informa, que genera debat, que genera opinió, que genera també identitat, perquè la comunicació local doncs, és un element molt consistent a l'hora de reforçar la identitat d'un poble o d'una ciutat.
Estem a la recta final d'aquesta entrevista en l'Espai Línia Directa amb l'alcalde. Suposo que vostè ja intuirà que l'última pregunta és sobre el tema que habitualment és l'última pregunta en aquesta entrevista, en el seu futur polític.
Ah, està bé això.
Com que sé que intentarà contestar-me de forma una mica general, m'he apuntat aquí unes declaracions seves en l'últim ple, en el debat de la moció sobre les consultes sobiranistes, on vostè va dir: no vull ser president, no vull ser conseller, vull ser alcalde. Les estic traient de context o volia dir alguna cosa?
No, això la senyora Berta Rodríguez, que deia que si nosaltres votàvem la moció era perquè jo volia ser no sé què. És que no sé què té a veure una cosa amb l'altra. Escolti, jo intento votar doncs amb consciència o pensar el que és millor per la ciutat. Jo el que vaig voler dir és que jo no tinc una aspiració política determinada. Jo el que vull és poder treballar per la meva gent. A mi m'agrada el servei públic i tinc uns ideals, òbviament, de societat i de país, no? I els puc servir perfectament en la meva ciutat. No és allò de dir, no, ara sembla que si ets alcalde ara has de voler ser conseller i després has de voler ser no sé què, no? Jo vaig ser diputat a Madrid durant molts anys i de Madrid me'n vaig al meu poble i la gent normalment fa el recorregut invers, no? Doncs, escolti, en aquest sentit, si em vol dir atípic, doncs sóc atípic. Per tant, estic content a Sant Cugat, no estaré tota la vida fent d'alcalde de Sant Cugat perquè penso que no em toca i segur que els ciutadans es cansaran algun dia de mi, i a més crec que la renovació doncs, en els llocs és bona per tothom, és bona per la ciutat, per l'administració, per qui fa la feina i fins i tot diria que per la família de l'alcalde. També
sobretot això.
També és bona, no? Aleshores, algun dia ho deixaré, però no sé quan. M'agradaria deixar-ho abans jo que no pas els ciutadans que em diguin que plegui, no? M'agradaria fer-ho doncs a temps.
Ja ha rebut la trucada d'Artur Mas per oferir-li un lloc a les llistes de Convergència?
No, és que no n'estem parlant encara, eh? No n'estem parlant a Convergència. En aquest moment el que parlem sobretot, el que voldríem parlar sobretot és de la crisi econòmica i de la nostra alternativa per sortir de la crisi econòmica. I això és el que va intentar fer l'Artur Mas en el debat de política general al Parlament, però després doncs, sempre aleshores has d'acabar parlant de si el Millet, de si el no sé què i el no sé quantos, que són temes importants però que ens desconcentren. I en aquest moment hem de parlar de tot això i no vol dir que no sigui important. Sobretot hem de deixar que la justícia doncs, actuï i exigir-li a la justícia que actuï, però hem d'estar doncs, posats allà on està la gran preocupació del país, que és com fem per sortir d'aquesta crisi econòmica millor que els altres, que resulta que bueno, sí que hi ha allò que van dir brotes verdes, però són a Europa, ni a Catalunya ni a Espanya hi són. I tenim una taxa d'atur que dobla la dels nostres veïns, tenim un dèficit públic que algú l'haurà de tornar algun dia, i després no s'està fent res important per sortir de la crisi econòmica.
Última pregunta. Mercè Conesa seria bona alcaldessa?
Bom, i tant. Sí, és clar que sí. Hi ha altres persones de l'equip de govern, Hi ha altres persones que no hi són. És clar que ho podria ser. Té sobrades qualitats demostrades per poder ser alcaldessa, però afegeixo l'altre, perquè ara podria, algú podria dir Lluís Recoder diu que Mercè Conesa seria molt bona alcaldessa, no? I puc esmentar doncs, molta altra gent de l'Ajuntament de Sant Cugat, però ha estat una molt bona regidora de polítiques socials, amb una gran sensibilitat, ha estat una molt bona regidora o tinent d'alcalde d'urbanisme i una persona doncs, molt seriosa que domina els temes i a més d'una gran honestedat i d'una gran convicció, i això li dona doncs diguem, la situa en un lloc que si ella volgués podria fer. Ara, com altres persones, jo crec que això humanitza en els polítics, no? La gent es pensa a vegades que són gent rara. Segurament és una persona que té tres fills, que són petits, i que per damunt que política i per damunt que tinent d'alcalde és mare. I ella, com altres persones de l'equip de govern, les seves decisions les prenen sobretot, no amb la seva ambició, sinó amb la seva responsabilitat. I jo entenc que una persona que és mare diu, escolti, jo el que faci vull sobretot que sigui compatible amb l'atenció als meus fills. I m'estimo més tenir menys notorietat o fins i tot guanyar menys diners si això em permet doncs, dedicar-me a la família.
Jo recordo, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos una vegada més a l'Espai Línia Directa amb l'alcalde. Fins a la propera.
Gràcies a vosaltres i fins a la propera.
Vostès ja ho saben, poden veure íntegrament aquesta entrevista a Cugat TV, la televisió online de Sant Cugat, www.cugat.cat/tv. Més informació també al portal Cugat Diari a cugat.cat. Gràcies per la seva atenció. Fins a la propera.